L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
A veure, què fem avui?
Avui? Vols que m'ho tornéssim cap a la ràpita?
Ostres, a mi m'agrada molt la ràpita.
Doncs som-hi.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
And in my Josep Pitarch, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Benvingut a l'absenta, Josep.
Bon dia. Moltes gràcies als dos, a Ramon i Àngel.
Doncs, bueno, anem a presentar a Josep Pitarch, que és de la Ràpita, ja ho hem dit. Està parlant algú de la Ràpita és com parlar amb algú de casa. És sí. L'únic sí. Lloc que em sento com si estigués a la cala quan hi vaig. La veritat.
Digues. Puc jo mateix, eh? Ja, abans comentàvem que Rapitencs i Calero sempre hem tingut bueno, una estreta relació marinera i de xalar...
De ranxos.
Sí, sí. Que ho expliques por ahí lo que passa entre la cala i la Ràpita i apostos que diuen, ostres, però com pot ser? Si esteu lluny, doncs pues bueno, lo que hi ha.
És curiós.
Bueno, anem al tall. A veure, a part de ser autor de diversos articles especialitzats d'història, sobretot publicats en diversos mitjans, tens 4, 5 llibres publicats, o 4 publicats i un pendent de publicació, que són la colonització del Delta de l'Ebre i la seva reglamentació en el darrer terç del segle XVIII, les salines del Delta de l'Ebre a l'edat mitjana, la Guerra Civil a la Ràpita, això són llibres d'història pura i dura, diguéssim, no?
Crec que hem de dir que és historiador.
Clar, és historiador, però després tens un que es diu Fills d'un somni perdut, i aquí això ja és narrativa, no?
Sí, és una novel·la, la primera novel·la que m'han publicat.
Molt bé. I a la segona, que és Deslliureu-nos de qualsevol mal, que està, diguéssim, està al forn encara, guanyes el Premi de Narrativa Sebastià Joan Arbó d'enguany.
Exacte. És veritat, jo soc historiador, és que la narrativa no... Mai m'havia posat en narrativa. Com bé has comentat, els 3 primers llibres són història pura i dura, a més de diferents èpoques, jo soc medievalista per això, i un és del segle XVIII, les pautes de colonització del Delta, un altre és de la Baixa Edat Mitjana, la de les Salines, la producció del comerç de la sal al Delta a la Baixa Edat Mitjana, i després tenia el de la Guerra Civil, que sembla a fer especialment goig, és un totxo considerable, ple de documents, de fotografia, consells de guerra... però no havia fet res de narrativa i mira, per circumstàncies vaig entendre, i és veritat que Fills d'un somni perdut, que és la que s'acaba de sortir ara mateix i la que se publicarà Deslliurem-nos de qualsevol mal, són novel·les, però són novel·les històriques, per tant també hi ha bastant de treball històric al darrere.
I Josep, per què fas este canvi de passar de... Sí, de fet, bueno, tu ets historiador, i de fet per què fas el canvi de passar de llibres històrics a la novel·la? Potser per arribar més gent?
Exacte, mira, ho acabes de definir perfecte. No mos enganyéssim, tot i que som conscients de que seguits poc en general, també he de dir que seguits poc encara seguits menys d'història, no? Agafar un totxo d'història una persona que no li interessa el tema, és gairebé un miracle, no? A vegades, sobretot els llibres que fem als pobles, la gent se queda mirant la foto, mirant el document, si coneix algú i tal, no? I per llegir el que és llegir, jo crec que no em llegeix ni la família, els llibres d'història, no?
Clar, perquè els llibres que feu els historiadors solen ser per a altres historiadors, ni que escriguéssim per a tothom, no? Sobretot, suposo.
És veritat. I en aquest sentit vaig pensar, bueno, de quina manera podria fer que la història, en aquest cas del meu poble, de la Ràpita, pogués arribar a més gent, no? I s'interessés. I clar, me va sortir la idea aquesta, no? Doncs mira, fiqués una trama, una historieta d'amor, un assassinat, un no sé què, això sí, guardant sempre la màxima rigorositat històrica, tant pel que fa a documents, com a situacions, com a maneres de vestir. Clar, fixeu-vos, no? La de Fills d'un somni perdut des del segle XVIII, i per tant, segons quines coses, pues, no existien o no estaven, i bueno, has acudit una mica les formes i ja està.
Però si no m'equivoco, sí que existia la corrupció ja, no?
Sí, molt bé.
Perquè sí, sembla que va d'això el llibre.
Sí, la veritat és que al final de tot, el llibre té dos missatges finals. Un, que és el que tu estaves comentant, i és que la Ràpita, bueno, la construcció de la nova població de la Ràpita a partir del 1780, podem considerar que va ser un pelotazo urbanístic en tota regla. Ho explico ràpidament. Hi havia una empresa d'un tortosí, un tal Sabater, que tenia la concessió per part de l'Estat per a fer este poble. La tenia ja adjudicada. Però Florida Blanca, el primer ministre i per tant la monarquia hispànica, se ho va fer vindre bé per a llevar-li aquesta concessió i de manera una mica amagada donar-li a l'empresa que realment li interessava, en aquest cas a la monarquia, no? Uh-huh. A partir d'aquí, bueno, i a partir d'aquí va passar el que va passar històricament, no? Però això em serveix a la novel·la perquè la persona de Tortosa, que és una mica fare dolent de la pel·lícula, no? Perquè, clar, imagineu-vos, un negoci que tenia pràcticament segur, li prenen de les mans quan no el tenia adjudicat. Uh-huh. Per tant, els nous constructors de la població i a la gent que treballava no de fer-los la punyeta, de posar-los pals a les rodes, i una mica la trama va per aquí, no? Com aquesta persona intenta venjar-se i al final no se'n surt perquè el projecte tira endavant i, bueno, i acaba convertint-se en el poble, no?
Però sona molt interessant, sí, això que estàs...
I molt actual, i molt actual.
Bueno, jo parlo del segle XVIII, de l'actualitat, si vol, havíem parlat en una altra estona.
Escolta, i els personatges los inventes o són els personatges reals que va succeir de veritat amb aquestes persones?
Meitat i meitat. Hi ha personatges reals, Florida Blanca és un dels personatges, Francesc Canals, el director de les obres, l'enginyer que dirigia les obres, no? També és real. Un dels seus ajudants, que també és un dels protagonistes, Josep Constans, també va existir, però llavors faig que Josep Constans se casi amb una noia d'un de Cona, que la família va vindre aquí per a treballar en aquestes obres, a partir d'aquí és una historieta d'amor, Constant se baralla en Carles Sabater, que era l'empresari que es va adjudicar l'obra, és a dir, mitat i mitat. Les situacions, la majoria són fictícies, evidentment, i els personatges són mitat reals i l'altra meitat són fictícies. Però si al llarg de la novel·la surt un document del segle XVIII, aquest document és verídic, jo el tinc, si envia una carta a Florida Blanca a Canals dient-li fes això, aquesta carta és verídica, per tant, les situacions són fictícies, però amb documentació real i amb alguns personatges reals. Mm-hmm.
I deslliureu-nos de qualsevol mal? Bueno, se'n pot parlar, també.
Sí, és un registre totalment diferent, novel·la històrica. És la vida d'un anarquista, també vos explico. És la vida d'un anarquista, Antoni Boet Mari, alias Flores, que va existir. Va ser un anarquista de la Barcelona dels anys 20 i principis dels 30, en l'època del pistolerisme, no? La vaga de la Canadiense, bueno, tot aquell moviment, no? Per diferents raons, aquest home, anarquista de la CNT, tenia una filla a la Ràpita. De fet, va tindre 9 fills de diferents dones, a banda de diferents també amants, i bé, en definitiva, una de les filles que tenia a la Ràpita, que estava a una família, l'any 36, al juliol, li diu a son pare que de Barcelona fes cap a la Ràpita perquè volien incautar les barques de pescar. I era el pare de casa d'ella, no? I com son pare era un alt dirigent de la CNT, pues li va demanar que vingués a la Ràpita perquè ho impedigués.
Uh-huh.
Això parlem en l'època del comitè de milícies i tota aquesta història, sí. No? Ell arriba a la Ràpita, se fa valdre la seva posició com a destacat dirigent de la CNT i no impedeix que se col·lectivís el pòsit, però sí que evita que la barca del padrastre de sa filla, tal i qual, pues, l'acaben incautant. No? Bueno, en total, que es queda a la Ràpita, forma part dels primers ajuntaments de la República, ja en plena Guerra Civil, tant del primer ajuntament com del segon, i a partir d'aquí es queda. Però el curiós d'aquest home és que li fan un consell de guerra quan entra els nacionals i l'absolen. I acaba sent militant de la Falange i de fet és jefe de propaganda del moviment a nivell de la Ràpita, a nivell de poble.
Ostres!
I per això a la Ràpita hi ha un dicho que diu tens més camises que el tio Flores, no? I ve el dicho de per això. La pregunta seria per què un anarquista que es va relacionar en Durruti, en García Oliver, en un dels escassos, acaba i que a més va estar a la presó incontables vegades, a la Model de Barcelona, a Pilatos, va estar a la Model de València, sortia a la Vanguardia, que deia que el detenien, sortia a la Vanguardia, tinc tots els articles de la Vanguardia dels anys 28-30, i total, es va acabar sent falangista, no? El tema és per què.
Bueno, també es dona avui en dia, hi ha comunistes que acaben sent al PP, vull dir que també,
sí, sí, sí.
també passa.
Bueno, tot lo de la camisa és una cosa que està a l'ordre del dia. Anava a dir, saps quan sortirà el llibre exactament o encara és molt aviat per dir-ho?
Bé, este, que efectivament és el que me va permetre guanyar el Premi Sebastià Juan Arbó.
Uh-huh.
Segons m'ha dit l'editorial, tenen previst per al primer trimestre de 2018.
Ah, molt bé.
Suposo que hem vist a Sant Jordi i tal.
Molt bé. Ja està aquí, com aquell que diu. Sí. Fa il·lusió, no?, guanyar un premi.
Sí, la veritat és que no m'ho pensava. I el vaig presentar perquè, bueno, doncs mira, és el premi del meu poble, no m'havia presentat mai, i feia il·lusió i tal, i però no ho vaig dir ni a casa, no ho sabia ni la meva dona, ni no ho vaig dir ningú.
Uh-huh.
I tres dies abans de que es faci públic el veredicte, me van trucar i me'n diuen, m'hauries d'estar allí, tal, una mica ja, bueno, t'ho van dir.
Ja, sí, ho diuen.
I corrents i de pressa doncs, vaig avisar doncs, això, la bona, escolta, si tenies algun compromís, doncs, tal, que s'hauria, hauríem d'estar allà, la xiqueta, i bueno, sí, m'he fet l'ojó, sí, la veritat és que sí.
I escolta, el llibre este, Deslliurem-nos de qualsevol mal, lo vas fer expressament pel premi o és que ja tenies previst?
No, mira, he tingut que estar pràcticament un any i mig a casa, sense poder sortir perquè em vaig trencar la cama i no podia fer peu, i bueno, la veritat és que m'he dedicat tot aquest temps per no tornar-te una mica boig a llegir molt i a escriure. A les 8 del matí estava davant de l'ordinador i vaig anar escrivint. I d'aquest període ha sortit això, han sortit les dues novel·les, una que me la va acceptar de seguida l'editorial Quorum i l'altra que una vegada acabada vaig dir, bueno, i això què em faig, no? La de lliure unes de qualsevol mal, què em faig això? I se m'ha ocorrit presentar-lo al premi. Però no l'havia escrit pensant en presentar-me el premi, no?
Mira, Àngel, feu vides paral·leles, feu, eh?
M'enric, perquè jo també he estat un any quasi de baixa i també, bueno, m'he dedicat a escriure, per això sí. Conec bé, per no tornar amb boig, també,
de
com
fet,
tu, eh?
De fet, los que llegim a l'Àngel no tenim temps de llegir tot el que fa, perquè clar, com que està de baixa, que està fotut de l'esquena, pues, no para d'escriure.
Bueno, Àngel, almenys... com diu de lo perillós que lo que pueda.
Sí, sí, no, claro, per això. Per això m'enria quan ho explicaves.
No, que ja és bo, treurem profit de les coses.
Escolta, i mos han dit que estàs preparant ara un treball sobre el port dels Alfacs?
Sí.
Estàs preparant alguna cosa?
Bueno, el compromís és que l'autoritat portuària de Tarragona, perquè és el que nadie es propita en su tierra, bueno, l'autoritat portuària de Tarragona l'acabi publicant Ja el tinc enllestit també, i és el repàs als fets navals més importants al voltant del port de Rafax des de finals del segle XV hasta el 1992, que és quan s'arria la bandera de la Comandància Militar de Marina, no? Uh-huh. I d'alguna manera és un repàs als fets bèl·lics, bàsicament. Armades que han vingut aquí, enfonsaments, batalles, desembarcaments de, no sé, de terroristes, del general Ortega, bé, una mica de tot, no? Este torna a ser ja un llibre d'història, document en documentació, ja no és novel·la. I sí, la localitat portuària de Tarragona, us ho vaig presentar, em va dir que us ho agradava molt, uh-huh. I ja estic en... està a impremta també, uh-huh. I segurament que també al llarg del 2018 també surà, apareixerà.
Clar, no fa massa vaig veure un reportatge sobre un barco anglès, en fos, me sembla, a prop del Delta, un dels barcos que va participar al setge de Tarragona. I en aquest sentit tenim una zona privilegiada, i no només per este barco anglès, sinó pels múltiples barcos d'èpoques romanes, gregues, fenícies, que tenim aquí una sèrie d'enfonsaments. Per l'orografia era molt propícia a resguardar-se, però també propícia al desastre, no?
Exacte, llavors, exacte. Este que tu dius era l'Alfred, un vaixell de càrrega, venia des veritat, del setge de Tarragona durant la Guerra del Francès, i juntament amb 14 vaixells més, se va veure, els va enganxar de ple una llevantada, i alguns van anar a pico, i els van reflotar tots menys 4, crec, el que han trobat ara és l'Alfred. Però aquí a la Cala, per exemple, és molt, molt conegut el tema dels torpedinaments, quan a la Primera Guerra Mundial els vapors feien del Cap de Tortosa, anaven al recte, no?, de cara al Cap de Salou, sense passar pel Golf de Sant Jordi, i allí estaven esperant els submarinos alemanys per enfonsar-los, no? El cas més famós és el Majerdà, però també va estar a la mira el de Karsheim, el Kumlech, és a dir, entre el cap, tot el que és el Golf de Sant Jordi, me sembla que hi ha com a 14, 15 o 16 enfonsaments de la Primera Guerra Mundial. I també és una època molt apassionant, sí.
Sí, no, n'hi ha un bon grapat.
Escolta, Josep, què t'és més fàcil, escriure història, llibres d'història, o ara que ja t'has aficionat a la narrativa, t'agrada més?
La narrativa me costa.
Te costa més?
Me costa perquè, sí, perquè... vull ser molt, molt, molt sincer, no en sé, és a dir, he fet dos novel·les, sembla que m'ha anat bé.
A veure, però... acabes de guanyar un premi, per l'amor de Déu, no digues que no en saps, home, no te la comprarà ningú.
Bueno, tampoc no és qüestió d'enganyar ningú, no, però no, és a dir, no sóc narrador, això és el que vull.
Però això penseu, però no ho digues, dimoni.
Home, me guanya la part d'historiador.
Clar, no deixa de ser lo teu. El que passa és que la història, nosaltres aquí al poble tenim un molt bon historiador, quan per mi, que és Xavier Figueres, no sé si el coneixes.
Sí, i personalment no, però sí.
Sí, i clar, moltes vegades li dic, a vegades li explico, amb este ho expliques molt fredament, amb este, i de l'últim llibre que ha escrit, li dic, ostres, dic, hi ha moments que me l'he hagut de deixar desgarrifat, i em va dir, diu, clar, diu, és que hi ha coses que ni que sigui història, i ho intentis comentar més, escriure més fredament, hi ha coses que vulguis que no, hi ha una part humana en les que en la que t'has d'implicar més quan escrius sobre la història del teu poble, suposo. M'imagino que això també et deu passar a tu, quan és la història del teu poble, que tens articles de la Guerra Civil, que encara tenim molt propera. Sí. Clar, quan parles de gent que potser ells ja fa dos dies que estaven pel carrer passejant i són uns fills...
I els has conegut.
Clar, doncs és una cosa que deu frepar bastant, vull dir, ojo com ho escrius, no?
I a lo millor inclús se deu autocensurar alguna cosa, no? Clar. Entenc? Quan escrius fets reals?
El tema del llibre de la guerra, la veritat és que ens vam emocionar molt, perquè, entre altres coses, vam tenir, tenim, tots els consells de guerra que van patir rapitencs. I són desenes, desenes i desenes. I tu estàs llegint el Consell de Guerra amb tot el que se'ls va estar imputant del iaio, d'amic tal, que tu quan eres menut encara vas conèixer, no? O d'algun familiar teu, o de... I clar, I clar, Mossí de Guerra pràcticament està tot el que va fer aquell home, tot el que va patir, tot el que... I la veritat és que sí, que t'emociones, i censura poca. Potser algunes dades més personals. Torno, per exemple, al que parlàvem, el protagonista de Deslliureu-nos de qualsevol mal, a la novel·la.
Uh-huh.
Clar, la vida més personal i íntima crec que no té, no té rellevància, però jo tinc les memòries d'aquest home, les memòries inèdites, i això més va deixar escrit que si en fulana no sé què, que si en...
Clar,
una mica delicat.
Clar, clar. Clar.
Això sí que ho he autocensurat. No?
Ostres, amb molt bon criteri, sí, t'anava a dir.
Sí. Si ell se va embarcar de policia dos vegades a un vaixell per anar-se a l'Argentina, que efectivament va fer, si ell va salvar a tots els de dretes del poble i per això després el van absolvre al Consell de Guerra i el van fer de falange, no? Això va ser perquè ell va salvar tots els de dretes. Bueno, doncs, l'episodi del judici popular que es va fer a la Devesa, l'episodi que si a tal li tenia que requisar el comerç, però li va dir, escolta, tu digues que t'havia requisat, però tot això sí, perquè evidentment va ser veritat, no?
Sí.
Però ja et dic, aspectes més íntims sí que moltes vegades no tinc per què remenar-los ni per què treure'ls.
Molt bé.
Josep, hem arribat al final del temps.
Sí, te'n recordes que t'han dit que això era curtet, no?
Sí,
pues mira.
Sí, i se m'ha fet molt curat, eh?
Sí.
En molt bona companyia, la veritat.
Bueno, molt, molt agraïts de que hi has volgut estar avui aquí a l'absenta en altres.
Si s'ha fet curt, vol dir que això igual tornem a parlar un altre
sí,
dia.
Sí, igual sí.
Sí.
De moment,
a la vostra disposició, quan pugueu.
Moltes gràcies.
De moment mos queda este Fills d'un somni perdut al cap.
Ah, moltes gràcies a vosaltres.
Ramon, quina frase mos portes avui?
Pues mira, és una frase que la va dir el gran Nubi de Montllor. I va dir que hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català. I que és la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi.
Estem totalment d'acord.
Pues mira.
Este és un dels grans problemes que tenim.
Pues sí.
Salut i absenta, Ramon.
Salut i absenta.